Jordi Pina, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com estem?
Bé, l'advocat de Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull piulaven no fa gaire, el dia 15 d'octubre, fa un any, això, és a dir, avui, fa un any acabàvem de sopar i de preparar els últims serrells de la declaració de l'endemà en un hotel de Madrid. Va ser l'últim sopar en llibertat de Jordi a la presó, @JordiAlaPresó. Ens vàrem despedir sabent que seria la seva última nit en llibertat, però en el fons teníem un bri d'esperança. Jordi Pina, ha passat un any, aquesta esperança en què s'ha convertit?
Continua sent aquesta esperança. Jo no perdo mai l'esperança en res del que faig en aquesta vida i no la perdré ni me la faran perdre en aquest cas per moltes injustícies que vagin passant dia a dia.
Sí.
Em nego a perdre l'esperança.
El que passa, Jordi, que quan parlàveu de, o teníeu aquesta esperança fa un any, no sé si realment contemplau la possibilitat de que passés tot aquest any amb els Jordis a la presó.
Mira, jo recordo l'endemà, quan el dia 17 al matí, quan vaig anar a presó per primera vegada a portar la maleta que havia quedat a l'hotel, la maleta que ja havia portat el Jordi preveient doncs, l'ingrés,
sí.
I recordo que vam anar juntament amb la Marina Roig, els dos junts, amb cada un amb la maleta del seu client, i quan vaig ser a dins, que li vaig portar tota la roba, perquè ell aquella nit encara no havia pogut tenir la roba, i aquella va ser la primera comunicació, aquell primer impacte a través del vidre, que devien ser 10:15 del dematí del dia 17, recordo perfectament que li vaig dir desfés la maleta i posa els llibres a l'estanteria, perquè si no així no podràs viure, és a dir, aquí dins. Quan un està condemnat, cada dia atatxa un dia de menys.
Sí.
Quan un està en presó preventiva, cada dia suma un dia de més, i per tant un no pot viure ni amb l'esperança de l'advocat que li vagi dient la setmana que ve no pateixis, que et trauré, tant. Per tant li vaig dir, això va per temps. Recordo perfectament que vaig anar a veure a la Susana i els fills del Jordi aquella mateixa nit, i els hi vaig dir que contessin que el pare havia marxat a viatge, que treballava fora d'Espanya i que estaria tot un any fora, però en el fons, ara que no ens sent ningú, jo tampoc m'ho creia.
Ja.
No, és la meva obligació, i és la meva obligació, crec que és l'obligació d'un advocat, doncs, de no crear falses expectatives, especialment en aquella persona que està allà dintre.
Totalment.
Però si t'haig de ser sincer, pensava que la cosa seria molt més lleu del que ha estat.
I ara, un cop ha passat un any, quina esperança té Jordi Pina? De que en passi un altre, o de que, com deia Amnistia Internacional i demanava ahir, els alliberin aviat?
Doncs mira, en el decurs d'aquesta setmana tornaré a demanar la llibertat pel Jordi Sánchez, pel Turull i pel Rull. Tornaré a estar la setmana que ve esperançat, aviam si amb els nous arguments que els puc plantejar, doncs faig que el Tribunal Suprem doncs canviï la seva opinió, i seguiré amb aquesta esperança, perquè no la vull perdre, perquè penso que els arguments són sòlids, els que tenim per que els deixin en llibertat, i almenys en el meu cas no penso defallir en demanar si cal cada setmana o cada 15 dies la llibertat dels meus clients. Em faré passat, però és un dret que tinc, que
m'ho
permet la llei, i només faltaria. Vull dir, ells són tossuts en no deixar-me en llibertat els meus amics, jo sóc més tossut en demanar-los insistentment que els deixin.
Qui semblen també tossuts és la Fiscalia. Avui sentíem a Miquel Iceta dient que no pot ser que el govern apreti la Fiscalia per res, per alliberar els Jordis o per demanar-los menys penes, però sí que és veritat que semblava que amb el canvi de govern la Fiscalia podria fer un canvi, i de moment no apunta que sigui així.
No, és veritat, nosaltres ho esperàvem. Òbviament, quan hi ha un canvi de govern, tu tens unes persones privades de llibertat preventivament o provisionalment sense que hagi hagut un judici, i tenint en compte que tots els penalistes i tots els demòcrates sabem que la presó la presó provisional és excepcionalíssima i només s'ha de posar en aquells casos molt concrets de greus perjudicis per la vida o la integritat física de les persones, en els casos de presumptes homicides o violadors, etc. Doncs nosaltres pensàvem que la Fiscalia Superior de l'Estat o General de l'Estat tindria un altre tarannà, tindria una altra manera d'entendre les coses.
I no s'ha mogut gens, no?
I no s'ha... No, bueno, a los hechos me remito. només no s'ha mogut gens, o si s'ha mogut, que no en tinc ni idea, no sé si li han fet cas o no, però el que està clar és que nosaltres vam demanar els vols de l'estiu dues vegades la llibertat dels nostres clients i la fiscalia s'hi ha oposat, per tant, o el fiscal general de l'Estat no ha volgut intervenir.
I creus que hi haurà algun moviment de la fiscalia en els propers mesos? Sobretot tenint en compte que s'han d'aprovar uns pressupostos, dic jo, eh?
Jo penso que no hi serà.
No hi serà.
Jo crec que no, ja hi hauria d'haver estat.
Ja.
En realitat, el que nosaltres... Fixa't que nosaltres, en aquest punt, quan jo estava esperançat que hi hagués un moviment de la fiscal general de l'Estat, no estava plantejant-me que la fiscal general de l'Estat els digués retirin les acusacions. No. Fixa't que poqueta cosa demanava. Pensava que la sensibilitat de la fiscal general de l'Estat,
sí,
que la tinc per una persona progressista, per una persona democràtica, per una persona que realment té uns valors i entén la presó provisional com a últim ràtio en aquells casos molt excepcionals, que hauria fet entrar en raó els fiscals del Tribunal Suprem de que el més raonable era adherir-se a la petició de les defenses de que els nostres clients poguessin afrontar aquest judici amb llibertat i amb totes les garanties i tenint el dret de defensa absolutament garantit que no queda malmès. Però veig que m'he equivocat. No sé si ara, potser, quan demani aquesta setmana la llibertat novament,
de sobte,
però potser...
De sobte fan un canvi, potser no ho sé.
Fan un canvi, no ho sé.
En tot cas, el que deia el Jordi Pina en el seu tuit, aquest bri d'esperança ara una mica va per aquí. Deixa'ns acabar aquesta xerrada, aquesta entrevista amb tu, Jordi, explicant una història molt senzilla però molt emotiva de la Júlia Cot, una de les guionistes del Polònia.
El cas és que diu que ara fa un any estaven escrivint un sketch sobre la declaració de Sánchez i Cuixart, diguem-ne, que anaven a Madrid. Llavors la Júlia Cot explica que tenien pensat un sketch on un karateka tipus Kato de l'inspector Clouseau els anava atacant en qualsevol moment per sorpresa i que era la manera d'estar sempre alerta, no?, i preparats per les hòsties que els poguessin caure de Madrid, diu la Júlia. Llavors, què passa? Diu, el dia abans de la gravació els van empresonar i, òbviament, l'esquetx mai es va gravar. I el guió es va quedar al seu ordinador i diu que des d'aleshores ha pensat mil vegades en enviar-los-hi, els Jordis, pensant que potser els faria gràcia, però no gosa, perquè té por de produir un efecte contrari, no?, d'ofendre'ls, d'entristir-los o molestar-los. Llavors, tu li diries a la Júlia que els enviés?
I tant, i a més, si vol fer-m'ho arribar a mi, que els hi enviï. Jo hi vaig quedar dimarts i dijous allà d'on és, per tant els puc fer arribar.
Doncs
queda claríssim el missatge. Jordi Pina, advocat de Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull. Moltíssimes gràcies per ser a l'Estat de Gràcia.
Vinga, una abraçada. Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu-siau.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.